Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Les escoles i instituts de Sabadell podrien reobrir a partir de l'1 de juny sempre que la ciutat hagi entrat a la fase 2 de la desescalada. El reinici de l'activitat a les aules, que serà de suport i no l'activar, es faran grups de 13 alumnes com a màxim a primària i de 15 a secundària, mentre que a les escoles bressol els grups seran de 5 nens, mai menors d'un any. Aquests són els plans que el Departament d'Educació acaba de presentar, però que des de l'USTEC es posa en tela de judici. El portaveu del sindicat, Ramon Font, ha denunciat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que els plans de la conselleria no venen acompanyats de més recursos.
S'ha de mantenir l'activitat de teletreball, diguéssim. Això es farà sense cap mena de recurs addicional, perquè si no ja ho sabríem. De fet, hi ha una cosa molt trista, que és que el 13 de maig vam fer una mesa sectorial on es negocien doncs, les plantilles pel curs vinent. I la nostra sorpresa va ser que semblava que no hi hagués coronavirus. Les plantilles seran exactament iguals de dolentes, vull dir, que el setembre passat.
De cara al setembre, el conseller Josep Bargalló ha dit que tampoc no serà normal. Els centres educatius hauran d'elaborar un pla de contingència per al curs 2020-2021 que inclogui mesures davant d'un hipotètic rebrot de la Covid-19 i que garanteixi la connectivitat de l'alumnat. Així arrenquem el Notícies Migdia.
Titulars.
Creu Roja Sabadell assumirà l'atenció de les 600 famílies que s'han incorporat al circuit del rebost solidari des de l'inici de la crisi de la Covid-19. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La xifra ha passat de les 1.900 abans de l'estat d'alarma a les 2.500 actuals, un volum molt gran en molt poc temps que ha desbordat les entitats que integren el rebost. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
És una situació que s'ha produït en 2 mesos. No estàvem preparats en el sentit que ningú preveia aquesta situació i que és un volum de famílies molt gran per absorbir i per distribuir entre les diferents entitats en aquests 2 mesos.
Davant del previsible pas de Sabadell a la fase 1 de la desescalada el pròxim dilluns, Creu Roja habilitarà un punt de distribució d'aliments a Fira Sabadell. El repartiment de lots es farà de forma quinzenal.
La crisi del coronavirus ha posat el taulí davant del mirall.
És l'opinió del president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, qui assegura que cal abocar més recursos a l'Hospital de Sabadell per estar previnguts davant d'un possible rebrot de la malaltia. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Jiménez ha recordat les retallades que ha patit el taulí al llarg dels anys.
El taulí, jo crec que és un dels àmbits hospitalaris més importants de tot Catalunya per la quantitat de població que en aquests moments doncs, el té com a àrea de referència. Són 450.000 persones que tenen l'Hospital Taulí com el seu hospital de referència i és veritat que durant els anys especialment de crisi econòmica i de les retallades que es van produir en l'àmbit sanitari és un hospital que hauríem de ser capaços tots i per tant doncs, jo crec que s'haurà de fer un treball de manera transversal no només amb el conjunt de partits polítics, sinó amb els agents socials i econòmics perquè pugui créixer.
Alhora, reivindicar la construcció de l'Hospital Comarcal Ernest Lluch com a via per descongestionar el centre sanitari sabadellenc.
El Centre d'Esport Sabadell demana al Consejo Superior de Deportes homogeneïtzar els entrenaments de tots els equips que han de disputar el play-off.
Una promoció que ja té dates les va fixar ahir la federació. Es jugarà del 18 al 19 de juliol endavant. Aquell cap de setmana serà la primera eliminatòria, el dimecres següent la segona i l'última diumenge. Tot quedarà resolt, per tant, en 8 dies. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís amb el director general arlequinat Bruno Batlle.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. I comencem amb la previsió meteorològica perquè les temperatures continuen a l'alça. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya el Xavi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poques novetats amb la previsió meteorològica. Hem de continuar parlant d'aquest ambient assolellat, amb algunes nuvolades al Pirineu, però avui sense cap més conseqüència. El més destacat de la previsió meteorològica, però, és la temperatura. Una temperatura que ja és entre 2 i 3 graus més alta en general al país respecte a la jornada d'ahir, aquesta mateixa hora. I estem parlant de valors d'entre 29 i 28 graus a molts punts del prelitoral i, en canvi, cap a punts de l'interior, les temperatures encara no han pujat, però sí que esperem que al llarg d'aquesta propera tarda aquests valors s'enfilin ben bé fins als 30 graus, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Puntualment, fins i tot per sobre d'aquests 30 graus, es pot assolir en algun lloc molt, molt local d'aquestes contrades que hem comentat. A la resta, màximes entre 25 i 30 graus i tot plegat, doncs, acompanyat d'un ambient força assolellat de cara a demà i demà passat. Doncs la veritat és que no esperem gaires variacions, les temperatures encara seran més altes i sí que sembla que demà podria caure algun fenomen, algun petit ruixat a punts del Pirineu durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del trànsit a les carreteres catalanes, a aquesta hora ja s'ha normalitzat la situació a la B20, a la C32, a Cornellà de Llobregat en sentit sud. S'havia hagut de tallar un carril a conseqüència de l'incendi d'un autobús de passatgers al llarg del matí. I quina és la situació al transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria a les instal·lacions de parets, els trens de la línia R3 circulen en tots dos sentits amb retards que poden superar els 60 minuts. La resta de línies de Rodalies, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen però sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Recordar també que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia, David. Passant pràcticament 7 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en titulars, els centres educatius en territoris de fase 2 obriran a partir de l'1 de juny amb assistència voluntària dels alumnes, segons el pla d'obertura anunciat avui pel Departament d'Educació. Les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran, que podrien passar la fase 2 dilluns vinent, hauran de preparar una obertura gradual de les activitats escolars a partir de l'1 de juny. Caldrà veure quant temps triga Sabadell a entrar en aquesta fase 2 i, per tant, quan podran reobrir els centres educatius. Més detalls amb el Pol Prats. Bon dia.
Bon dia. Segons el document, un cop s'hagin reobert els centres, no es podran superar els grups de 13 alumnes a primària i de 15 a secundària. Les llars d'infants podran obrir en fase 2 amb un màxim de 5 infants per espai i, en cap cas, amb menors d'un any d'edat. En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, el portaveu de la Unió de Sindicats de Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, Ramon Font, afirma que no hi ha mesures suficients per tornar a la presencialitat de manera segura.
Algunes coses no pinten gens bé, per exemple, que el professorat portarà mascaretes d'aquestes de fireta, diguéssim, que són les quirúrgiques que no filtren virus, i els nens no portaran mascareta. Vull dir, és un risc d'exposició molt alt pels nens i pels docents, i llavors això pot afectar les famílies. La veritat és que estem molt preocupats.
El pla d'obertura del Departament d'Educació, que encara ha de ser aprovat pel Procicat, demana a escoles i instituts que facin un pla de contingència durant el mes de juny per reorganitzar-se de cara al curs que ve. Aquest pla haurà d'incloure també mesures en cas d'un hipotètic rebrot que obligui al tancament puntual de les escoles. El departament assegura que la prioritat pel curs 2020-2021 és obrir tots els centres i que l'educació sigui presencial durant tot el curs, tot i que reconeix que caldrà plantejar noves mesures organitzatives. Des de l'USTEC, Font denuncia que aquesta voluntat política no ve acompanyada d'elements indispensables, com, per exemple, la contractació de més mestres.
Llavors ens van dir, quan arribi el moment, nosaltres farem una dotació addicional de docents. Bé, doncs a moltes regions sanitàries sembla que el moment ha arribat, perquè esperem que no arribin abans els alumnes que els docents, i no hi ha dotació extraordinària. No es veu per enlloc. De moment, ni pel setembre, hi ha una previsió de contractar més mestres.
Tot i la reobertura dels centres educatius en fase 2, es mantindrà la docència telemàtica, perquè, segons el departament, no hi ha temps ni motiu organitzatiu o pedagògic per suspendre-la. La voluntat del departament és atendre de manera personalitzada i presencial tots aquells alumnes que ho requereixin, perquè tot l'alumnat tingui l'oportunitat d'assistir al seu centre en algun moment al final d'aquest curs. El pla de reobertura remarca la necessitat de que els centres garanteixin de manera estricta les condicions de salut de l'alumnat i del personal docent i no docent. En aquest sentit, Font considera que les mesures que planteja la Generalitat són insuficients.
Algunes coses no pinten gens bé, per exemple, que el professorat portarà mascaretes d'aquestes de fireta, diguéssim, que són les quirúrgiques que no filtren virus, i els nens no portaran mascareta. Vull dir, és un risc d'exposició molt alt pels nens i pels docents, i llavors això pot afectar les famílies. La veritat és que estem molt preocupats.
Algunes de les mesures plantejades pel departament de cara a aquesta reobertura són, per exemple, la distància de seguretat d'entre 1,5 metres i 2 metres, evitar espais compartits, facilitar les entrades i sortides del centre per fer-les de manera esglaonada, l'obligació de rentar-se les mans a l'arribar i al marxar i ventilar els espais de manera freqüent i continuada.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La crisi sanitària del coronavirus ha desembocat en una crisi social i econòmica de gran envergadura. Un exemple d'aquest impacte és l'increment de famílies ateses pel rebost solidari, 600 més que abans de l'estat d'alarma. Un augment que l'entitat no pot assumir i que a partir d'ara assumirà Creu Roja Sabadell. En parla el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Habitualment el rebost tenia unes 1.900 famílies abans que comencés aquesta situació i a hores d'ara en tenim unes 2.500. I, per tant, el que fem és que Creu Roja, que és de les entitats del rebost, assumeixi aquest extra o aquestes famílies noves que han entrat pràcticament de cop, mentre les altres entitats del rebost presten el servei a les famílies habituals.
Cortés ho ha explicat coincidint amb que a partir de dilluns torna a posar-se en marxa la distribució d'aliments de forma presencial a Fira Sabadell.
Durant l'estat d'alarma, l'Ajuntament ha anat variant la manera d'operar en funció de com avançaven els esdeveniments. Primer va optar per un dispositiu presencial a Fira Sabadell, però més tard va apostar per unes targetes moneder que els usuaris del rebost podien utilitzar en els supermercats de la cadena Caprabo. Una eina d'excepció que, tot i que ha permès normalitzar la situació d'aquestes famílies, té data de caducitat.
Hem tornat al model que teníem fins ara, perquè la situació de les targetes era un dispositiu molt, molt extraordinari i molt emmarcat en aquesta crisi sanitària que estem vivint i tant per l'urgència de la situació com pels mecanismes legals, diguéssim, que ens han permès dur-lo a terme, només ho hem pogut fer en aquesta situació.
Els voluntaris de Creu Roja ja treballen a Fira Sabadell per adaptar les instal·lacions al repartiment d'aliments que es reprendrà dilluns que ve. Alhora, aquest divendres es distribuiran els lots a aquelles entitats que fan la seva pròpia distribució.
Eloi Cortés també ha reconegut que si les escoles poden obrir a partir de l'1 de juny, sempre que Sabadell ja hagi fet el salt a la fase 2 de la desescalada, caldrà buscar una nova ubicació per a l'alberg provisional per a persones sense llar habilitat en una escola. El regidor d'Acció Social assegura que tenen el pressupost per fer-ho.
El fet que estigui en una escola, evidentment, doncs ens planteja algun repte. Si és necessari obrir l'escola, doncs buscarem un altre espai per l'alberg. I més enllà d'això, també treballarem perquè tota la feina que s'ha estat fent aquests mesos amb les persones que han estat allotjades pugui tenir una continuïtat.
Des de la seva habilitació, l'alberg ha arribat a tenir un màxim de 20 persones en acollida, tot i que ara mateix en són 17. Aconseguir 5.000 mascaretes per a la gent gran fomentant l'activitat física. Aquest és l'objectiu de la campanya Per tu val la pena, impulsada a nivell estatal per l'ONG Amics de la Gent Gran, amb delegació a Sabadell. La proposta vol mobilitzar la ciutadania perquè camini o corri un total de 300.000 quilòmetres fins al 30 de juny, amb aquesta finalitat solidària.
De fet, l'únic que han de fer els participants de la campanya és això. Si ho compleixen, l'empresa de material esportiu Archmax donarà les mascaretes fabricades per la mateixa marca, reutilitzables i amb eficàcia certificada. Així ho destaca el responsable de comunicació de la campanya, Raül Ciprés.
Hi ha un finançament darrere. A la persona no li costa res que caminar i fer un clic, fer un clic amb el seu telèfon. No té cap cost, és a dir, al final per les persones és posar-li un propòsit i donar més valor al moviment que ja fem. I únicament és, al final, gràcies a la tecnologia que avui tots utilitzem, i encara més amb aquest confinament que hem tingut, és amb un clic, amb el nostre terminal del mòbil, donar aquest moviment que fem. Zero cost econòmic per ningú, perquè hi ha un finançament darrere per part de les empreses que estan fent possible aquesta donació de mascaretes.
Sumar-se a la campanya també és molt fàcil, només requereix la inscripció amb un clic al portal web portivalelapena.com.
Hi ha tres passos, és registrar-se, i al final, gràcies a una plataforma que es diu Iwopi, una plataforma que ja porta molts anys creant reptes solidaris, i al final la gent el que pot fer és decidir com vol donar el que caminem cada dia, aquestes passes que fem cada dia, caminant, sortint a córrer, sortint a comprar, a passejar, i és un procediment molt fàcil perquè el que fa és traquejar el moviment a través del nostre terminal mòbil i donar els quilòmetres que anem fent al llarg dels dies, tantes vegades com vulguem, amb aquesta causa.
Un cop tancada la iniciativa, Amics de la Gent Gran farà el repartiment de les mascaretes entre els seus usuaris. Les companyies vinculades al projecte no descarten, però, fer-ne una segona tanda més endavant.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En clau econòmica, la facturació dels comerços serà baixa de moment, ho ha assegurat el programa El Cafè de la Ràdio el vicepresident de Pimec Comerç, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, Carles Gironès, qui diu a més que, tot i que no tenen dades, les seves enquestes indiquen que molts associats no aixecaran la persiana i els que ho facin, diu, caldrà veure fins quan aguanten. Però Pimec llença un missatge positiu i és que el petit comerç carent sempre ha sabut reinventar-se.
Sí, Gironès diu que han reobert els negocis amb il·lusió i la situació ha fet canviar la manera de pensar i d'actuar de la gent. La proximitat és ara un valor a l'alça i els comerços s'adaptaran i es reinventaran fent coses diferents. Ara bé, també denuncia que els ajuts dels quals se sent a parlar no arriben.
Ajudes, sentim parlar-ne molt, de moltes ajudes, i que ens arribaran, i els ERTEs, i totes aquestes coses, però al moment d'avui la situació real i pràctica, vull dir, és pràcticament zero. Que t'hagi arribat a un comerç d'ajuda, vull dir, el comerç ha tingut que seguir pagant el seu lloguer, el comerç ha tingut que seguir pagant els seus autònoms, si tenia un treballador i no ha pogut posar en alerta, doncs perfecte, però ara quan torni aquest treballador amb una facturació baixa, tindrà que començar a pagar, vull dir que ajudes reals no ens han arribat.
Pimec Comerç diu que les vendes tendeixen a zero i els clients no busquen articles més enllà de la primera necessitat. El cost de les mesures de seguretat l'està assumint cada establiment. Pel que fa a les rebaixes, Gironès diu que es poden fer per llei.
Precisament en el tema de les rebaixes, el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, s'ha mostrat taxatiu i assevera que o les fa tothom o no les fa ningú.
O es feia tothom o no ho feia ningú. Però quan et dic tothom o ningú, et dic online també. Sí, clar, el que no pot ser, si ja ha sigut suficientment complicat que hi hagi empreses que hagin venut molt més del que venen habitualment degut a aquest confinament, que aquestes empreses estan pagant els impostos fora d'Espanya, fora de Catalunya, fora d'Espanya, o sigui, s'estan pagant en un paradís fiscal, i que en aquell moment del confinament hagi sigut l'empresa que hagi, o les empreses que hagin venut més.
En la situació actual, donat que ja s'ha canviat d'estació, molts comerços necessitaran canviar els estocs de productes, d'aquí la importància de les rebaixes. Porta creu que s'està avançant cap a la normalitat, complint amb els requisits de seguretat que es demanen en aquests moments. La majoria de comerços de la ciutat han obert ara que ja no és necessària la cita prèvia.
La policia municipal ha posat 44 denúncies per incompliment de les restriccions de l'estat d'alarma en les últimes 24 hores.
Amb aquestes sancions, el total de denúncies presentades des de l'aprovació del confinament puja a les 2.583. Recordem que les multes poden anar dels 600 als 30.000 euros en funció de la gravetat de la infracció.
El Partit Popular de Sabadell agraeix que el govern municipal hagi comptat amb ells, tot i no tenir representació al ple, a l'hora de presentar el pla de xoc post-Covid-19.
Els conservadors, però, han aprofitat per criticar la gestió del govern espanyol i català, els quals atribueix molts moments d'incompetència i d'incongruència a l'hora de prendre decisions. Els populars demanen mantenir les banderes a mig pal i dedicar un minut de silenci a les víctimes del coronavirus al pròxim ple presencial. També consideren que s'hauria de destinar tot el romanent de tresoreria a la recuperació econòmica i social de la ciutat.
Els Pallapupes tornaran a partir de la setmana que ve a acompanyar malalts que estan ingressats als hospitals, tot i que el retorn al taulí encara no té data.
El punt de partida el donarà l'Hospital Sant Joan de Déu, però ja fa setmanes que han fet algunes accions en espais comuns, com ara el Dia de la Infermeria a l'Hospital Sant Pau o el Dia del Nen Hospitalitzat, el mateix Sant Joan de Déu. Mentre no han pogut ser els centres sanitaris, els Pallapupes han fet audiovisuals a les xarxes socials, ho explica Yolanda Portero, responsable de màrqueting i comunicació de l'entitat.
Però com que estem convençuts que l'humor i el riure són imprescindibles en aquests moments tan difícils, hem pensat la manera de poder seguir en contacte i hem creat l'Operació Contagi. L'Operació Contagi és una sèrie de vídeos que es poden trobar online en el nostre canal de YouTube i a les xarxes socials de Pallapupes, a l'Instagram, a Facebook, al TikTok, i també fem una sèrie de connexions en directe amb l'Instagram Live.
Els Pallapupes fa 15 anys que col·laboren amb l'Hospital de Sabadell, on anualment visiten més de 1.700 pacients.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Més coses, el Taulí ha de créixer en recursos i personal per poder fer front a un possible rebrot del coronavirus de cara a la tardor o a les altres noves pandèmies que puguin sorgir. Aquesta és la demanda que ha fet el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, amb declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
En aquest sentit, Jiménez també defensa l'impuls d'altres recursos sanitaris que puguin descol·lapsar l'Hospital de Sabadell amb una població de referència de més de 400.000 persones. Una de les demandes històriques de la comarca és la construcció de l'Hospital Ernest Lluch.
Ha de créixer en serveis, ha de créixer també, evidentment, en professionals, i que especialment la nostra àrea sanitària necessita també d'altres recursos. Recordeu que fa molts anys també s'ha anat reivindicant des de la comarca la necessitat de la construcció de l'Hospital de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, que tinguessin com a referència en l'Hospital Ernest Lluch, que és un hospital que en aquests moments doncs, està parat, i jo crec que seria molt, molt positiu que en el futur ens plantegéssim doncs, la necessitat de tirar-lo endavant.
Jiménez assegura que tota la comarca és conscient que està en mans del Taulí en cas d'un possible rebrot i confia que això farà actuar els ciutadans amb responsabilitat.
El format tots part, en aquest cas, almenys una part important de la comarca, doncs de l'àmbit sanitari doncs de l'Hospital Parc Taulí, tenint en compte que és el que ha passat, especialment doncs, ara fa un mes pràcticament, en l'Hospital Parc Taulí, també la gent ha pres molta consciència, no? I a mi em sembla que més enllà que hi hagi realitats diferents i que és veritat que no existeix la mateixa densitat de població en una ciutat com Sabadell o com Badia o com Barberà, a la que pot haver-hi, per exemple, Sant Llorenç, Sant Manat o Castellà, sí que existeix molta consciència de que el que ens han de donar resposta són els professionals del Taulí.
En tot cas, el president del Consell Comarcal defensa que el Vallès Occidental està preparat per passar la fase 1 la setmana que ve, arran de les bones dades sanitàries registrades en les últimes setmanes. Un salt de fase que considera una bona notícia, sobretot per poder recuperar activitat econòmica com la de la restauració.
I qui també ha reclamat la construcció avui de l'Hospital Ernest Lluch és la coordinadora de veïns del Vallès Occidental. Des d'aquesta entitat denuncien una manca de personal mèdic a la comarca i també una falta de llits en els hospitals. De fet, tal com ha afirmat el coordinador, als hospitals del Vallès Occidental hi ha 3,11 llits per cada 1.000 habitants, una xifra significativament diferent si mirem la mitjana de tota Catalunya, que se situa als 4,72 llits per cada 1.000 habitants. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Les diferents associacions de veïns del Vallès Occidental han fet una valoració de la gestió de la Covid-19 a la comarca. Denuncien, com deies, una manca de llits en els centres hospitalaris, una manca que veurien solventada amb la construcció d'aquest nou hospital a Cerdanyola. Des de la coordinadora, però, han presentat altres propostes. Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, reclama la creació d'una taula de gestió post-coronavirus entre la Generalitat, els ajuntaments de la comarca i també representants de la societat civil.
El Vallès és una comarca, com a totes, però en especial perquè estem en el Vallès, que és deficitària en equipaments. O sea, ja no és possible hablar de que falta una residència en Sabadell, que la falta, sinó que hace falta ver és quales són les necessitats que hi ha en Badia, en Barberà, en Cerdanyola, en Sant Quirze, en Sabadell, en Santa Perpètua, en Ripollet. Hay que ver què necessitats existen en aquests moments de gent major, de gent que necessita una residència per mil motius, no?
Des d'aquestes entitats consideren que és el torn dels diferents consistoris de pressionar els representants de la Generalitat per tirar endavant la creació d'aquesta taula de negociació. Per altra banda, també reclamen reforçar a l'atenció primària uns centres que seran claus en la contenció del virus. Ho explica Ernest Pelegrín de l'Associació de Veïns de Sant Quirze.
Tindran que realitzar test de corona a Doixo, un control exhaustiu de contagiats, atendre a les residències, perquè aquesta serà una altra obligació que els hi haurà caigut, i entre d'altres, el que sigui. I tot plegat, doncs, diguem-ho d'una altra manera, amb el mateix personal minvat.
Des de la coordinadora també reclama la creació de dues residències públiques i també defensa la necessitat que tots els geriàtrics de la comarca siguin públics.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El Departament de Territori ha licitat les obres de millora de la carretera que uneix Terrassa, Castellà i Setmanat, és a dir, la C14-15A. Amb aquestes reformes es vol dur a terme diferents accions, com ara millorar les interseccions de Matadepera i Castellà o la millora del drenatge en diferents punts de la via.
Després de 2 mesos parades a causa del coronavirus, aquestes obres finalment es posaran en marxa. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, celebra que aquestes reformes s'activin i defensa que, mica en mica, totes les institucions han de tornar a la normalitat després de setmanes aturades per la Covid-19.
Jo crec que també la bona notícia és que les administracions comencen a recuperar aquest ritme necessari de tornar a certa normalitat, especialment pel que fa referència doncs, a licitacions d'obres i per tant, s'està tornant a posar al dia la maquinària necessària. És veritat que hi ha hagut una parada importantíssima en el fer propi de les administracions durant tot aquest període de temps, que es puguin recuperar projectes, que es puguin licitar, que es puguin tirar endavant. Jo crec que també és un signe de normalitat.
Unes altres obres que es tornen a activar són les de la remodelació de l'estació de Plaça Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat. L'actuació consisteix en allargar les vies per aconseguir la distància de seguretat suficient perquè els trens puguin realitzar l'entrada automàtica a l'estació. Aquestes reformes són necessàries també per incrementar la freqüència de trens que passa per la línia Barcelona-Vallès, és a dir, la que fa parada a Sabadell. De fet, pel 2021 està previst que s'incorporin 15 noves unitats que permetrà que en hora punta hi hagi trens cada 5 minuts.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Tres minuts per arribar al punt de les 2. Durant tot el dia d'avui es debatrà al Congrés dels Diputats la pròrroga de l'estat d'alarma. La votació és prevista a les 8 del vespre i el govern de coalició ja ha aconseguit els suports favorables de Ciutadans i Partit Nacionalista Basc.
Per convèncer els bascos, Sánchez ha assegurat que en aquesta pròrroga les autonomies aniran recuperant les capacitats, alhora però ha defensat la unitat d'acció des del Ministeri de Sanitat.
En esta pròrroga, la única autoritat delegada del govern sea el ministro Illa del Ministerio de Sanidad. Además de seguir ejerciendo con plena normalidad todas sus competencias de gestión, me refiero a las comunidades autónomas, además, en esta última etapa de la desescalada, irán recuperando su plena capacidad de decisión. Por tanto, las comunidades autónomas y muy especialmente sus servicios de atención primaria van a ir ganando cada vez más protagonismo en la gestión de las próximas semanas de la desescalada.
El president espanyol també ha promès negociar 4 lleis relacionades amb la salut pública quan acabi l'estat d'alarma.
De moment, Esquerra manté el seu no a la pròrroga.
Ho ha manifestat el president del Parlament, Roger Torrent, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Considera que el PSOE no té ganes de negociar perquè, diu, ja ha escollit pactar amb la dreta.
En cualquier caso, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar, a negociar, a sentarnos en una mesa a hablar de los asuntos de presente y de futuro. En cualquier caso, lo que es evidente es que el PSOE ya ha decidido, ha escogido a Ciudadanos, ha escogido a la derecha, por lo tanto no se está abocando a votar que no.
De fet, el portaveu d'Esquerra al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián, ha donat per trencat l'acord d'investidura. Les funeràries han registrat 37 noves morts per Covid-19 a Catalunya i eleven la xifra total a 11.703 defuncions.
A banda, s'han detectat 2.830 nous casos positius i ja en són 62.978 els confirmats des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de gairebé 206.500, que són 1.330 més. Entre positius i sospitosos, els números s'eleven per sobre dels 269.400 casos, 4.340 més que dilluns.
I recordeu que a partir de demà és obligatori l'ús de les mascaretes per persones més grans de 6 anys, sempre que no es pugui garantir una distància mínima de 2 metres i en espais tancats on no es pugui garantir aquest distanciament. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.